Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Comença el compte enrere perquè els infants puguin sortir de casa després de més d'un mes confinats. A partir d'aquest diumenge, els menors podran tepitjar el carrer amb moltes mesures de seguretat per prevenir contagis per coronavirus, això sí. Pel president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatre del Taulí, Valentí Pineda, ja comença a ser hora d'impulsar un desconfinament saludable tant dels infants com dels adults.
Ja portem 10 dies amb un... És que desconfinament, un confinament saludable, que agrada més dir... Sí, que ja es poden fer algunes activitats. Des de fa 10 dies està la gent a treballar a tasques no essencials i això no ha provocat un augment important dels casos a la comunitat, amb el qual podrem començar a pensar en un, m'agrada dir, confinament saludable o desconfinament en aquests dies. I probablement el que primer són els nens.
Al Notícies Migdia d'avui escoltarem la visió que Pineda té del pla de desconfinament dels infants presentat pel govern espanyol i de la controvèrsia que ha generat. Així mateix també donarà alguns consells útils a les famílies. Tot plegat en un moment en què el tema està en boca de tothom, també de formacions polítiques. Des de la Crida, per exemple, proposen tallar l'eix central al trànsit per deixar espai als nens durant el desconfinament. És la principal notícia d'aquest divendres 24 d'abril, però en tenim més que repassem a continuació.
Titulars.
La denúncia d'un ciutadà contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per frenar la construcció de l'Hospital Temporal Vallès Salut, no ha prosperat. Helena Molís, bon dia.
Bon dia. El jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell ha decretat el sobreseïment de la investigació. Després de demanar informació tant a l'Exèrcit com a la Generalitat, el jutge ha arribat a la conclusió que no hi va haver cap paralització i que la col·laboració entre les dues institucions va ser la correcta.
UGT, el Vallès Occidental, denuncia la situació de precarietat que viuen les residències arran de la crisi del coronavirus.
D'una banda, el sindicat creu que els centres sanitaris no tenen prou recursos per atendre els ancians infectats i de l'altra posa el focus a les males condicions de feina de les plantilles. José Luis Fernández és secretari general de la UGT al Vallès Occidental.
Claro, al estar trabajando directamente con personas infectadas, terminas infectando, esa persona termina estando de baja y no se sustituye por otra persona. Entonces, las cargas de trabajo se están multiplicando por mucho. Si a esto ya le añades la precariedad con la que trabajaban anteriormente, pues la situación es insostenible. Y luego nos estamos encontrando con alguna situación ya que es, delirante, ¿no? Que además de que te has infectado, que tienes que coger la baja y quedarte en tu casa, no le están pagando ni siquiera el salario. Pues mira, porque hay direcciones en algunas residencias pues que está por delante el negocio, ¿vale? Antes que el servicio y que el salario de las trabajadoras.
El sindicat ha portat la situació de les residències a la Inspecció de Treball i demana més coordinació entre administracions per evitar més morts per la Covid-19 en aquests equipaments sociosanitaris.
I també parlarem de l'última proposta dels sabadellencs Fem Coses. A través d'Instagram avui tindrem una sessió esportiva amb Joel Pérez del centre CrossFit 7.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so. Abans, però, obrim pàgina de serveis i comencem parlant del temps. Aquesta hora, 21 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i per fi ha sortit el sol. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bon dia.
Hola, què tal? Avui tenim aquest dia primaveral, amb un matí dominat pel sol, pràcticament arreu del territori, amb una temperatura que va pujant i força durant les hores centrals de la jornada, especialment a comarques de Ponent, on poden superar a primera hora de la tarda els 25 graus, i també amb creixement de nuvolades, que durant les properes hores aniran a més, ja han començat a créixer, però s'han de reproduir amb més intensitat en zones del Pirineu, Prepirineu, també altres zones de muntanya, sobretot del nord del país, i deixar escapar alguns ruixats en àrees especialment del Pirineu, Prepirineu, però també de forma més local en d'altres zones de muntanya, com dèiem, de la meitat nord, o també fins i tot a l'àrea del Massís del Port pot haver-hi durant la tarda alguns ruixats. Localment podran anar al Pirineu i al Prepirineu, sobretot acompanyats d'alguna tempesta, i no descartaríem també fins i tot d'alguna petita calamarsà. Tot plegat, com dèiem, amb un ambient suau durant les hores centrals de la jornada i de cara a aquest proper cap de setmana, pocs canvis, matins més tranquils i durant la tarda amb nuvolades en en zones de muntanya del nord que poden deixar alguns ruixats. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Mirem les carreteres. I comencem comprovant com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet, a Cristina Adrià. Bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquests moments, a la línia R6 Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de Generalitat es dona servei alternatiu per carretera entre Pira i Igualada per esllavissada pel temporal de pluja. La resta de línies de ferrocarrils de Generalitat, així com metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana, segons els diferents operadors. I recordar que des de la setmana passada s'ha incrementat l'oferta de transport públic en hora punta per adaptar-se a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. No obstant, tingueu en compte que el cap de setmana es reajusta el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de Generalitat s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i finalitza a les 12 de la nit. I això ha estat el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem problemes en un punt viari a Sant Cugat del Vallès, concretament a la PB-1462, on trobem un quilòmetre de retencions en els dos sentits arran d'esfondraments a la calçada per aquestes pluges que hem tingut aquesta setmana. Concretament s'està donant pas alternatiu a través de semàfors. Passen 6 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
Els menors de 14 anys podran sortir al carrer a partir d'aquest diumenge per primer cop des del decret de l'estat d'alarma. Tot i això, ho hauran de fer amb restriccions, acompanyants d'un adult, sense accedir a parcs infantils ni compartir joguines amb altres nens, i a una distància màxima d'un quilòmetre des de casa seva. Són les condicions que s'han fixat després que el govern espanyol fes marxa enrere en les inicials, que preveien que els infants només poguessin sortir per acompanyar els adults a fer tasques ja permeses, com anar a comprar o fer gestions al banc. Per conèixer quin balanç fa d'aquest desconfinament dels nens, que des d'aquesta està fent des de l'àmbit sanitari, parlem amb el president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatra del Taulí, el doctor Valentí Pineda. Doctor Pineda, bon dia.
Bon dia.
Fa poc més d'una setmana, el dia 15 d'abril, vostè comentava que encara era d'hora per un desconfinament dels nens. Creu que ara és el moment o que aquesta mesura arriba abans del que tocaria?
No, jo crec que ja toca. D'alguna manera, en principi, ja portem 10 dies amb un... més que desconfinament, confinarem saludable, que agrada més dir, o sigui, que ja es poden fer algunes activitats. Des de fa 10 dies està la gent tornant a treballar a tasques no essencials, i això no ha provocat un augment important dels casos a la comunitat, amb el qual podrem començar a pensar en un... m'agrada dir confinament saludable o desconfinament, en principi, podem dir les dues maneres, i probablement el que toca primer són els nens.
Les precaucions que s'han imposat, la de no anar al parc, no compartir joguines, no marxar més d'un quilòmetre de casa, creu que seran útils per evitar contagis o són insuficients?
No, són útils. En principi, sempre hem dit des del començament, primer que s'hagués de fer quan tocava fer-se, sembla que ara sí que toca fer-se, i amb les mesures de distanciament que han de ser universals, que és el distanciament amb espai, de menys, no estar menys de 2 metres d'altra gent que no sigui d'unitat familiar, fer sortides relativament curtes, fins a una hora, i no massa lluny de casa, un quilòmetre, estem d'acord amb això, i això crec que ha de ser suficient. Si el nen surt amb la seva unitat familiar, que és amb la que viu normalment a casa, en principi no ha de canviar absolutament res. El que demanem és que no hi hagi contacte amb altra gent quan surtin de casa seva.
De fet, vostè apostava per sortides breus d'entre 15 a 25 minuts. Aquesta hora està dintre de l'acceptable?
Sí, perquè això penso una cosa. O sigui, aquí parlem d'experts i és difícil ser expert en una cosa que no coneixem. És la primera vegada que estem vivint una pandèmia d'aquesta magnitud, i això sí que ho comentàvem al començament, i realment parlar d'experts sobre aquest tema de desconfinament de nens i saber l'estona, la distància, etc., en principi és bastant agosarat. El que passa que el sentit comú ens diu això, poder 20-30 minuts era massa poc, perquè entre que surt, arretes el nen, li posa la mascareta, etc., rentem les mans i tal, i podria passar una bona estona, amb la qual sí que les coses hem d'entendre que s'han d'anar pensant, s'han d'anar parlant amb diferent que no experts, però gent que té sentit comú i realment al final es fan unes mesures que haurien de ser el més consensuades possibles, no? Però ja et dic, ser molt taxatiu amb la distància i el temps és complicat, perquè on està escrit això, on està publicat, quina experiència hi ha, i al final decidim coses amb sentit comú.
Les primeres condicions que va plantejar el govern espanyol passaven perquè els nens acompanyessin els adults al supermercat, al banc. Tothom es va posar les mans al cap, no?, i es va fer marxa enrere. A nivell sanitari, hauria tingut algun impacte aquesta situació?
Bueno, tots estem, bueno, no tots, però la gent es llença molt ràpid a criticar, i és el que deia abans. En principi no som experts en una cosa que no coneixem i que no hi ha evidència científica, ¿vale? Jo crec que, i no vull defensar a ningú, però jo crec que el Ministeri, quan va dir el tema d'anar amb els nens als supermercats i a les farmàcies, ho deia, i crec, i sé perquè hi ha gent que hi treballa des de l'Associació Espanyola de Pediatria, ho deia perquè els pares probablement no sortissin dues vegades al dia, una vegada per anar a comprar i a les farmàcies i una segona vegada per acompanyar els nens, ¿vale? O que sortissin els nens. Okay? Clar, això el sentit comú, quan es va plantejar, de seguida va ser que no podia ser. D'entrada, podria semblar certament lògic que sortís menys la gent a casa, però realment deixar nens petits de 3, 4, 5, 6 anys a dins del supermercat, una farmàcia, quan ja toca coses, els pediatres primer, i gent que tampoc és pediatre, va començar a dir que era una idea que no era correcta i que creiem que no és correcta. ¿Vale? Però bé, jo crec que les coses s'han anat plantejant i al final pues, hem anat reconduint i fent un document cada vegada una mica més coherent, de sentit comú, insisteixo.
Mm-hmm. També hi ha hagut divergències polítiques, podríem dir, perquè el govern espanyol no ha fixat franges horàries per sortir, mentre que el govern català sí que recomana aquestes franges. Des del punt de vista sanitari, és recomanable sortir amb un horari concret per evitar aglomeracions?
Et tornaria a dir el mateix. No, jo no sóc polític, ni tinc ganes de posar-me en política, i sabran el que es diuen i quina idea tenen al dir-se certes coses, però clarament, en teoria, els horaris està pensat perquè la gent no s'acumuli al carrer. Però clar, això jo crec que és correcte, plantejar uns horaris diferents. Però també és cert que les famílies tenen els seus horaris, perquè alguns teletreballen, alguns treballen físicament amb empreses que no hi ha teletreball, amb la qual cosa les famílies necessiten adaptar-se segons els horaris dels que disposin. Si se'ls imposa un horari molt, molt estricte, en principi, pues, poder no podran sortir amb els seus nens a passejar. És complicat. Pensa, i torno a fer una crida sobre el sentit comú. Jo crec que el que diu el govern espanyol del Ministeri de no posar horaris és correcte, però també és correcte dir que ha d'haver-hi cert horari perquè no s'acumuli la gent al carrer, ¿vale? Amb la qual hem d'acabar entre tots demanar sentit comú a la ciutadania, a les famílies i adaptar-nos una mica a el que és la realitat. Ahir llegia una notícia que em va trobar interessant, que és d'aquí Sabadell, de la Crida de Sabadell, i tampoc vull parlar de política perquè a més és exactament igual, però sí que deien que plantejaven de fer una zona de l'eix central a Sabadell, per exemple, des de dalt, des de Can Oriac fins al sud, fer una zona sense cotxes perquè la gent tingués la distància per poder passejar i poder mantenir aquesta distància de 2 metres mentre es passejava a la seva família. Amb la qual cosa vaig dir, mira, quina bona idea. Però bé, tot això és una cosa que s'ha de parlar, perquè tu pots dir bona idea això i després pensar pues, que hi ha autobusos, que hi ha un tràfic que s'ha de repartir certes coses a supermercats, etcètera, etcètera. Vull dir que a vegades surten idees, però crec que entre tots ens hem de deixar d'atacar i d'alguna manera acabar pensant una mica entre tots i no tenir tampoc aquesta urgència de lo que dic, que m'has complicat, sinó que, bueno, si la gent va tenint idees, a vegades bones, a vegades veuen, algú diu i et fa pensar que no és tan bona, i tractem d'anar desconfinant o confinant saludablement els nostres nens d'una manera coherent, en sentit comú, i anar-ho parlant. No m'atreviria a dir-te, i responc la pregunta, si és millor posar franges horàries o no posar-les.
Mm-hmm. I quan les famílies surtin amb els nens aquest diumenge, què és el que han de tenir en compte, a part d'aquestes precaucions que ja s'han fixat com a obligatòries?
No, obligatòria es pensa que, bueno, en principi estem en un món que l'obligatorietat jo crec que no hi entra, amb una pandèmia potser sí, però jo crec que el que ha de tenir en compte les famílies és que han de mantenir les mesures d'aïllament, distanciament de 2 metres, algú diu que idealment 2 metres, hasta 1,5 metres, si no és impossible. Si és possible i el nen ho tolera a partir de, als 3 anys a posar mascaretes i intentar pensar d'on traurem les mascaretes per nens, que serà difícil, i després d'alguna manera rentar-te mans abans de sortir de casa. I amb això, en principi, tenim protegit el nen, i sobretot perquè el nen, com heu vist a tot arreu, pues, no dona aquest virus una clínica important ni quadres greus, però protegim els possibles contactes del nen, perquè el nen pot ser un transmissor amb una malaltia lleu, però transmissor. Però almenys per ara, tampoc és contundent això, ja comença a dir que el nen no és massa transmissor, probablement perquè el no fer clínica greu no té una càrrega viral alta, i el no tenir una càrrega viral alta és poc contagiós. Però això, com que no està estudiat perquè és un virus nou, doncs en principi hem d'anar adaptant-se a lo que es va publicant científicament i a lo que es va d'alguna manera comprovant.
Ja per últim, en aquest sentit que estava apuntant, li volia preguntar què li diria a les famílies que no tenen clar si deixar sortir els nens per por d'un possible contagi, què els hi diria?
Bueno, la primera cosa que diria és que no és obligatori sortir, ¿vale? Ningú obliga a sortir. Pensem que segons certes unitats familiars, amb domicilis petits, amb pocs metres quadrats, en principi és interessant pues sortir per airejar els nens, perquè els nens puguin fer una mica d'exercici, no estiguin tot el dia a casa, etcètera, no? Però no és obligatori sortir. Hi ha gent que té una esplèndida piscina, uns parcs fantàstics o uns patis fantàstics a casa i no fa falta sortir. Això és el primer. No és obligatori sortir, ningú obliga a sortir. ¿Vale? Totes les coses que es diu que d'alguna manera poden fer uns trastorns psicològics o psiquiàtrics en els nens amb els confinaments, probablement hi ha alguna cosa de raó amb això, però insisteixo, tampoc hi ha cap treball que ens digui que ha d'haver-hi coses absolutament gravíssimes i seqüeles irrecuperables per estar confinat. No hi ha experiència, no dic ni que sí ni que no, però no hi ha experiència. I els recomanaria que seguissin les normes de distanciament i higiene, que en principi serien generals per tota la població.
Doncs moltes gràcies, doctor Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria i pediatra del Taulí, per atendre la trucada del Notícies Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
I com apuntava el doctor Pineda, la Crida per Sabadell ha presentat una proposta de cara al desconfinament dels infants, tancant l'eix central pels cotxes i obrir-lo pels nens i nenes. Els anticapitalistes denuncien que la ciutat està pensada pels vehicles i que les voreres no podran garantir les distàncies de seguretat quan els infants i les seves famílies surtin al carrer a partir d'aquest diumenge.
Una mesura que, tal com defensa la portaveu de la Crida, Nani Valero, ja es va dur a terme durant el mandat anterior i que, per tant, veuen completament factible. Tot i tenir-ho tot a punt, aquesta iniciativa encara no ha arribat al govern municipal. Des de la Crida denuncien un cop més que no s'hagi creat una taula de reconstrucció de la ciutat amb tots els grups municipals, però també amb entitats i agents de la ciutat.
Venim reclamant des de fa diverses setmanes crear una taula de ciutat, un espai de treball per compartir propostes, compartir objectius, compartir accions, i es quedem molt circunscrits a les juntes de portaveus. Vam fer una dilluns passat, en tornarem a fer una altra demà, però és de cara al ple de la setmana que ve, i urgeix tenir espais en els que es puguin posar damunt de la taula les diferents visions de la ciutat, les diferents necessitats, i trobar mecanismes conjunts per adaptar-nos a aquesta nova situació en benefici de la ciutadania.
El pla ja compta amb una resposta. Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, ha acceptat la proposta de la Crida, però els ha reclamat que tinguin en compte la xarxa d'autobusos que passa per l'eix central. Valero defensa que ja han pensat en això i que compten amb un nou pla de redistribució dels autobusos sabadellencs.
Notícies migdia.
El jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell ha decretat el sobreseïment de la investigació per la construcció de l'Hospital de Campanya de la ciutat. Un ciutadà va denunciar el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per frenar suposadament la construcció de l'hospital per part dels militars a la pista coberta d'atletisme. Després de demanar informació tant a l'Exèrcit com a la Generalitat, el jutge ha arribat a la conclusió que no hi va haver cap paralització i que la col·laboració entre les dues institucions va ser correcta. El magistrat explica que el mateix departament va proposar fer servir tendes de campanya, que un cop que se'n van instal·lar dues per fer un simulacre, es va decidir que era millor l'opció de fer-ho amb panells, proposta feta per l'Exèrcit. Aquest canvi, diu el jutge, no va endarrerir ni un dia el calendari previst de construcció del centre. D'altra banda, la delegació vallesana de la UGT ha fet un crit d'alarma davant la situació que viuen les residències de gent gran de la comarca. Des de l'inici de la crisi sanitària, els geriàtrics s'han convertit en un focus de contagis per coronavirus i es calcula que hi ha hagut desenes de morts. Per tot plegat, el sindicat reclama que tant el Departament de Salut com la Inspecció de Treball hi intervinguin. Núria García, bon dia.
Bon dia, Karen. La crisi del coronavirus ha evidenciat la precarietat, segons la UGT, amb què habitualment es treballa a les residències de gent gran. El secretari general del sindicat al Vallès Occidental, José Luis Fernández, demana que no es miri cap a una altra banda perquè els usuaris d'aquests equipaments mereixen rebre una atenció digna.
Porque no tiene ningún sentido que, siendo conocedores de que hay centenares de abuelos infectados en las residencias, nadie sea capaz de coordinar para que se les traslade a centros hospitalarios donde se pueda atender como es debido y como se merece.
Alhora, Fernández alerta de les males condicions en què ha de treballar el personal d'aquests equipaments sociosanitaris sense els mitjans de protecció necessaris per evitar contagis. Això ha provocat, assegura, que desenes de treballadors s'hagin infectat i s'hagin hagut d'aïllar. Segons el secretari general de la UGT al Vallès Occidental, aquests empleats en molts casos no cobren el sou i les places que deixen buides no es cobreixen.
La crisi del coronavirus ha fet néixer també diferents xarxes de solidaritat entre la població. Sabadell n'és un cas i molta gent s'ha agrupat, ja sigui per comprar articles de primera necessitat per les persones més vulnerables o per cosir bates i mascaretes. Avui us expliquem un nou exemple. A Tot Drap, un grup de veïnes i veïns de Sabadell que ja ha confeccionat més de 400 bates i un incontable nombre de mascaretes per al taulí i les residències de la ciutat.
Carolina Amonte, una de les impulsores de Tot Drap, explica que la iniciativa va néixer ja fa un mes i mig, quan els hi van traslladar l'angoixa per la mancança de material que es vivia al taulí. A partir d'aquell moment, 35 persones es van posar a crear bates i mascaretes a Tot Drap i no han parat fins a dia d'avui. La mateixa Monte explica a qui reparteixen el material ja confeccionat.
Bàsicament, la primera crida va ser del Parc Taulí. Van començar amb ells i després pues, tothom que ens va conèixer per Instagram o Facebook doncs van contactar i llavors pues, hem ajudat a Protecció Civil de Sabadell, Protecció Civil de Barberà del Vallès, CAPS, Sant Fèlix, Residències d'Avis i també hi ha una xarxa, la xarxa de suport de Sabadell, que distribueixen mascaretes a domicili per a la gent vulnerable.
Precisament Monte ha fet una crida a empreses de la comarca que vulguin donar material perquè aquestes 35 cosidores puguin continuar treballant i abastir l'hospital i les residències de la ciutat.
Què més ha passat a Sabadell relacionat amb el coronavirus? Els bombers de Sabadell estan fent tasques de desinfecció a l'Hotel Verdi. Mireia Sans, bon dia.
Molt bon dia, Karen. D'aquesta manera, el cos d'emergència se suma a la neteja a la lluita contra el coronavirus a la ciutat. L'hotel ubicat a l'Ismàcia s'ha medicalitzat per fer front a aquesta crisi i compta amb 34 pacients de caràcter lleu hospitalitzats.
Petit repunt de les denúncies contra ciutadans que incompleixen l'estat d'alarma durant la Diada de Sant Jordi.
En les darreres 24 hores s'han interposat 45 denúncies a sabadellencs que circulaven pels carrers sense justificació. D'aquesta manera, el volum de sancions arriba ja fins a les 1.516 des de l'inici del confinament.
Rodalies Renfe incrementarà fins un 71% el servei en hora punta i un 61% la resta de la jornada a la línia R4, la que passa per Sabadell.
El mateix procediment se seguirà amb les altres línies, com ara la R1, la R2 o la R3, tot plegat després que durant l'última setmana els serveis de Rodalies han registrat un descens diari de la demanda de prop del 92%.
Notícies migdia.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat. La de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de banksabadell.com. Sabadell. Sé on siguis.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Sortim de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a les informacions més generals. Les morts per coronavirus a Espanya han baixat les últimes 24 hores amb 367 noves defuncions després de dies d'estancament.
És la xifra diària més baixa registrada des del 21 de març. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, ja hi ha 22.524 morts. El nombre d'altes diàries ha superat el de nous positius per primer cop des de l'inici de la crisi. S'han donat d'alta 3.105 persones, mentre que hi ha 2.796 nous contagis confirmats amb la prova PCR. El total de curats és de 92.355 i el nombre de positius confirmats per PCR és de prop de 203.000.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, defensa buscar les vies perquè les sancions per saltar-se el confinament siguin efectives.
En una entrevista a la SER Catalunya ha explicat que les actes s'han anat aixecant les darreres setmanes basant-se en la Llei de Salut Pública i la de Seguretat Ciutadana, podent acabar o no en sanció. A partir d'aquí ha afirmat que no poden quedar passius davant de la gent que s'ha saltat les restriccions de l'estat d'alarma i ha assegurat que s'hi han de canalitzar l'aixecament d'actes perquè la sanció sigui efectiva, ho faran.
El president de la Generalitat, Quim Torra, cridarà partits polítics, agents econòmics, socials, culturals, científics, universitats, executius i empreses per arribar a un gran acord de construcció post-Covid.
Ho ha anunciat durant la sessió de control al ple d'avui. Per la seva banda, Ciutadans ha proposat a Torra un fòrum autonòmic per a la reconstrucció de Catalunya format pel govern i el Parlament. El PSC Units ha apostat abans per impulsar un pacte català per a la reconstrucció.
I precisament avui el Parlament de Catalunya ha d'aprovar els pressupostos de la Generalitat.
En una sessió que ha arrencat a les 9 del matí amb un minut de silenci per les víctimes del coronavirus que ascendeixen a les 9.186 al Principat des de l'inici de la crisi. És una sessió reduïda on només hi assisteixen 21 dels 135 diputats, a més del president de la cambra i un secretari de la mesa. Durant la jornada, el president Quim Torra ha anunciat que mobilitzarà, com dèiem, partits i agents econòmics per buscar un gran acord.
Per la seva banda, el vicepresident del govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, diu que la despesa dels departaments es reorientarà cap a la contenció del coronavirus i la reconstrucció.
Ho ha dit en una entrevista a TV3, on ha demanat a comuns i socialistes que ajudin a garantir que l'Estat transfereixi a les comunitats els fons que rebrà d'Europa. Aragonès també ha assegurat que, de moment, la retallada de sous dels funcionaris no està sobre la taula. El vicepresident ha defensat que aprovar els pressupostos és més urgent que mai, perquè els que s'arrosseguen des del 2017 han quedat inservibles.
Precisament com dèiem, Europa ha acordat un fons per afrontar la crisi de la Covid-19, tot i que no ha arribat a pactar com es pagarà.
Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea s'han posat d'acord per crear un fons de recuperació per afrontar les conseqüències del coronavirus. Han encarregat a la Comissió presentar un pla al mes de maig, però no hi ha acord sobre com es pagaran aquests fons i si els països més castigats rebran crèdits i, per tant, hauran de retornar els diners o bé subvencions, tal com reclamen països com Espanya o França, per no haver-los de tornar. Tampoc s'aconsegueix un consens sobre quants diners tindrà, tot i que la majoria de països són favorables a arribar a 1,5 bilions d'euros.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
La programació a l'Instagram de Ràdio Sabadell segueix avui divendres amb una nova edició dels Sabadellencs Fem Coses. Avui tenim un entrenament personal de la mà de Joel Pérez, entrenador del CrossFit 7. El mateix Joel ha volgut deixar aquest missatge per tots els oients de l'emissora.
Hola, bon dia. Soc Joel, entrenador del CrossFit 7. Primer de tot, donar les gràcies a Ràdio Sabadell per la labor que està fent a través de les xarxes socials, ajudant a que tothom estigui distret en aquests moments de confinament. I res, avui realitzarem una petita classe d'entrenament funcional on treballarem cardio, abdominals i una miqueta de tren inferior. Res, espero que us agradi la sessió.
Així doncs, si us voleu posar en forma i complir amb aquest objectiu de confinament, avui teniu una cita a 6:45 del vespre a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Menys d'un minut per les dues. És moment de posar punt final al Notícies Migdia d'aquest divendres 24 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb butlletins horaris a partir de les 4 de la tarda i amb una nova edició de Notícies Vespre a partir de les 7. Que acabeu de passar un bon divendres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.